Els dimarts, el català al carrer, amb la col·laboració del Centre Normalització Lingüística al Penedès-Garraf i la vostra participació.
El català al carrer, cada setmana, cada dimarts a aquesta hora, juguem una estona i sempre aprenem alguna que altra cosa amb la Teresa Casanellas, de Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, que ja ens acompanya. Bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim un llibre per regalar entre tots aquells que jugueu i que concurseu amb nosaltres. Portem unes quantes setmanes regalant llibres infantils, àlbums il·lustrats de tapa dura i no sé quin és més xulo perquè cada setmana supera l'anterior. Una passada al llibre que avui regalarem. Es diu Pau Pinyó, un Sant Jordi rodó, és pels més petits de la casa, és de Cruïlla, i el Pau Pinyó és un lemming que sempre va una mica esverat i que ens fa riure. Viu al bosc, allà també hi ha un drac ferotge, i el Pau vol ser tan valent com el cavaller Jordi i l'anirà a buscar, amb uns quants embolics pel mig. Un llibre deliciós, amb unes il·lustracions que et roben el cor. És el premi d'avui. Tots aquells que truqueu i que participeu al concurs sabeu que teniu opcions. Un concurs que començarà pels vols d'un quart de 12. Abans, Teresa, volem convidar tothom a festejar el Dia Mundial de la Poesia.
Això mateix. Sí, doncs aquest dissabte, el dia 21 de març, es commemora el Dia Mundial de la Poesia. És quan es farà un acte a Vilafranca, però realment és aquest dia, vull dir que va bé perquè és dissabte, però és aquest dia, doncs, el 21, que es commemora. Des de l'any 1999, que la Conferència General de la UNESCO va designar aquest dia com el Dia Mundial, i des de l'any 2008, l'Institució de les Lletres Catalanes va començar a organitzar, doncs, alguna mena d'activitats relacionades amb aquest dia. El que ja es fa també des d'aquest any és escollir un poeta i un poema especial per l'ocasió, o si el que s'escull és un poeta, doncs, que ja no és viu, doncs és un poema de l'autor que tria la Institució de les Lletres Catalanes. I llavors, a partir de la composició, doncs, cada diferents poblacions fan les activitats que consideren, però el que sí que sempre s'ha dit és un full, o es publica, amb el poema original en català i es tradueix a diferents llengües. Normalment són 20 llengües que van variant una mica, no són sempre les mateixes. I bé, a partir de la lectura d'aquests poemes en les diferents llengües, doncs és l'entorn del que gira l'activitat que s'organitza. Aquest any el poema que s'ha escollit és Foc d'ocell, del poeta Blai Bonet, i s'ha escollit aquest poeta perquè aquest any es commemora el centenari del naixement d'aquest poeta. És mallorquí, es considera un renovador de la literatura catalana del segle XX. Ell va viure, o sigui, va néixer el 1926 i va morir el 1997. I bé, va ser poeta, narrador, dietarista, assagista d'art, per tant, va cultivar diferents tipus de ara no em surt la paraula, estils?
Gèneres,
exacte. I ell va començar una formació religiosa, però després tenia problemes de salut, va tenir tuberculosi, i llavors va deixar els estudis i es va dedicar, doncs, al que era l'escriptura, com us deia, publicació de novel·les, poesia, assaig, per tant, d'això, diferents gèneres, que dèiem. I concretament l'activitat, l'acte que es farà a Vilafranca, doncs, l'organitza com cada any el Servei de Cultura de l'Ajuntament i serà aquest dissabte, doncs, a les 6 de la tarda, al pati de la capella de Sant Joan, si el temps ho permet. Hi ha hagut anys que s'ha hagut de fer a dins, però si hi ha bon temps, doncs a fora, al pati de la capella. Sempre hi col·laborem com a Servei de Català amb diferents alumnes i aprenents i voluntaris, perquè com que tenim aquest poema, Foc d'ocell, que s'ha traduït a diferents llengües, doncs el que fem és participar-hi amb aquestes persones que coneixen altres llengües. I el que fan és llegir el poema amb la seva llengua, o si no és ben bé la seva materna, doncs que coneixen molt. Aquest any es llegirà el poema en català, en castellà, francès, alemany, anglès, amazic, àrab, rus, ucraïnès, xinès, portuguès, urdú i panjabi. per tant, 14 o 15 llengües
que
podrem sentir. Sí, és bonic sentir-ho, perquè, clar, és el mateix poema, però sents unes músiques diferents, no? Una musicalitat
diferents
que hi dona cada llengua, encara que no entenguem exactament el que vol dir. I bé, un cop s'acaba la lectura en totes aquestes llengües, llavors hi ha un espectacle poètic que aquest any farà el poeta i traductor Jaume Pons Alorda, acompanyat pel guitarrista Didac Rocher. I oferiran un espectacle que es titula Blai Bonet, el jove etern. Per tant, relacionat amb els seus poemes, doncs hi haurà lectura i música i una estona de sentir poesia que sempre està bé. Per tant, us convidem a això aquest dissabte a les 6 de la tarda al pati de la Capella de Sant Joan. Per tant, és un acte gratuït, que a vegades passant per fora, doncs també molta gent ja
s'hi suma, no?
S'hi suma i bé, també es pot sentir d'un tros lluny.
Hi ha pla B, si plou, a dins, potser?
A dins, perquè
m'imagino,
perquè altres anys s'ha fet a dins, perquè ja es preveia pluja, fred, molt de fred o així, i es feia a dins. Per tant, m'imagino que serà això. Però a fora, si es pot fer, doncs és bonic estar més, com més al carrer. No és més la poesia al carrer i no tan centrat en un lloc tancat a dins.
Aviam, just divendres estrenem primavera, què ens depara?
Ah, sí, no ho sé, jo les previsions del temps encara no me les he mirat, però bé, esperem que acompanyi. A les 6 de la tarda encara és una bona hora.
Esteu tots convidats i convidades. Anem ara a Ràdio Sant Sadurní, on ens porten frases fetes.
Doncs nosaltres que tornem amb una nova càpsula del Català al carrer, no sé si a la capital del Via, Vilafranca, noteu un formigueig aquí a Sant Sadurní. Ben bé, aquesta setmana sí que el notem, perquè divendres comença la primavera. La primavera, la sang altera, Sònia. Avui
exacte
parlarem sobre aquesta estació, o podríem dir també més en concret, aquest mes de març.
Això mateix. De fet, just avui acabem de deixar enrere l'Idus de març. Els idus, en el calendari romà, eren dies de bons auguris i s'esqueien el dia 15 dels mesos de març, maig, juliol i octubre, i els dies 13 dels altres mesos. Jo no sé si l'Idus de març d'enguany, és a dir, el 15 de març, que hem deixat enrere fa poc, us va dur bons auguris, però sabem que qui no li va provar gens va ser a Juli Cèsar, perquè va morir assassinat justament el 15 de març de l'any 44 abans de Crist. En tot cas, algunes frases fetes sobre el mes de març no són gaire entusiastes o optimistes, malgrat que el 15 se suposa que és un dia de bons auguris. Almenys les frases fetes més conegudes i els refranys més coneguts. Per exemple, sabem, segur que tothom coneix, març marçot, mata la vella i la jove si pot, o la variable març marçot s'emporta la vella de la vora del foc i la jove si pot. Sobretot es diu, perquè és així, que març és un mes poc fiable, sobretot, evidentment, meteorològicament parlant. Hi ha una frase, un refrany que diu març habitual, un dia bo i un dia mal. De fet, de la inseguretat característica del mes de març, se n'ha arribat a crear una forma verbal, que és marcejar, vol dir que sempre per indicar aquesta variabilitat, no?, del temps. I de fet, hi ha un refrany que diu no hi ha març que no marcegi. I bé, continua, però no el comentarem més. I també per parlar del contrast de temperatures propis d'aquest mes, diem març marçador, nit freda i dia amb calor. Tot i això, també hi ha refranys esperançadors sobre el mes de març. Per exemple, març ventós i abril plujós fan el maig florit i formós. I també, quan pel març trona, l'ametlla és bona. Una d'aquestes prediccions populars que tant m'agraden i que podem comprovar quan acabi aquest mes si s'han complert és la següent. El que pel març fa el dia 3 ho fa tot el mes. Recordem que el dia 3 de març feia núvol, humitat, una mica de boira. Esperarem que acabi el mes a veure si es compleix aquesta predicció popular. També cal posar fil a l'agulla al camp en el mes de març, i els refranys ens ho recorden. Si no podes pel març, no veremaràs. I bé, al març, com deia el Miquel, comença la primavera i us he portat un poema en honor a la primavera, que serà d'aquí 4 dies justos, el 21 de març. Aquest poema és de la poeta Gemma Gorga i diu així: a l'ombra de l'eucaliptus, les paraules se'ns tornen blaves, com si un zèfir molt suau les desprengués d'un quadre de Botticelli. Primavera és quan la Terra ha fet la volta al Sol, quan el calendari ha fet la volta al cor, quan l'espectre dels colors ha fet el gir complet de la ruleta i caiem, novament, en la casella de la llum.
Doncs nosaltres ens acomiadem, Sònia, d'aquesta nova càpsula i esperem que amb aquesta entrada a la primavera tinguem, com has comentat, nits fredes i matins calorosos. Que el clima acompanyi.
Molt bé, moltes gràcies.
Passen un parell de minuts d'un quart de 12. Comencem el concurs d'aquest dimarts. Recordem el telèfon per jugar amb nosaltres, 93-87-26-26, i el regal, un àlbum il·lustrat pels més petits, Pau Pinyó, un Sant Jordi rodó. El Pau és un lèmic entranyable, molt xulo. Una història de Mireia Vidal i Marta Moreno, editada per Cruïlla, que regalarem, que sortejarem una miqueta abans de dos quarts. En quin sector, en quin àmbit ens movem, Teresa?
Va, canviem de sector, sí, per canviar de tema. Ara parlarem uns quants dies sobre el comerç. Comerç, economia, bé, relacionat amb això. I bé, comencem amb la primera, per tant, és paraula nova. Vitrina exterior d'una botiga per exposar els articles al públic, com en diem, d'aquesta mena de vitrina, més o menys gran, depèn de la mida de la botiga, és clar, que dona visibilitat als articles, doncs, des del carrer. És una paraula que té 8 lletres. Una altra. En quina botiga podem comprar els productes del porc? A veure, com n'hem de dir d'aquesta botiga?
Aquesta té trampa.
Bé,
o pot costar.
Sí, una mica, pot costar. Tenim dues possibilitats. Una tindria 12 lletres i l'altra 10. La manera de dir això, aquesta botiga, que a vegades doncs, pot ser que ens n'anem cap al castellà i per això hem de buscar la paraula en català per dir-ho. I la tercera. Posar-se un vestit per veure si ens agrada, per veure si ens cau bé, si ens queda bé. Quin verb fem servir per això? Per posar-nos un vestit i veure, mirar-nos al mirall a veure si ens agrada. 8 lletres té aquest verb. A veure si ho trobem.
Sona el telèfon, és el 93-87-26-26 i l'Eulàlia ha estat la primera avui. Bon dia.
Hola, bon dia.
El número 1 per tu, Eulàlia, i la Perfecte. Opció de triar.
Aparador.
Vinga, la primera, doncs, Molt bé, aquesta vitrina exterior que serveix per mostrar els articles és l'aparador. Aparador, que si ho hem d'escriure porta una R final, encara que no soni, i per això diem que té 8 lletres. Molt bé.
Jo, aquesta del tocino, jo havia vengut tocino i havia...
Però ara no ens diguis res més, eh?
No, és que no la sé.
Ah!
No, és que no la sé, vull dir, en sé tota una colla, però poder no sona en català, saps? Vull dir que llavors he pensat, no la diguis, perquè la pifiaràs, val més que diguis una que saps segur.
Abans es parlava molt del tocino, tocino en català no existeix, i per això doncs el derivat no el podem fer a partir de tocino.
Clar.
Per tant, ja ens ajudes a dir que això sí que ho podem dir, que tocineria no seria la paraula, perquè tocino no existeix.
La cosa no furula bé per mi.
Exacte.
Mireu, doncs... ara dèieu de la primavera. Sí. Avui ja m'han arribat les meves oranetes, o sigui que la primavera està aquí.
Sí, que anem bé, de moment anem bé.
Ja l'estic als pisos.
Que bé, que bé. Molt bé. Gràcies, Eulàlia, per jugar.
Adéu.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu.
També ens ha trucat al 93-87-26-26 la Paquita. Bon dia.
Hola, bon dia, petones.
Què tal, com estàs?
Pues bé, escoltar-se amb vosaltres.
Això sempre prova.
Sempre, que a les 7 del matí aquí ja l'engego.
Carai.
Ben d'hora, ben d'hora.
Sí. A veure, què me preguntaràs? De què va?
Vinga. Ah, te la repeteixo, doncs.
Sí, pot ser, sí.
A veure, ens en queden dues. Preguntem, sí. En quina botiga podem comprar els productes del porc, com se'n diu, d'aquesta botiga, que pot tenir 12 lletres o 10, però no és tocineria, això ja ho sabem.
No.
I l'altra que pots dir-nos és posar-se un vestit per veure si ens agrada. Posar-nos un vestit amb un verb, com en diem, d'això? Que ens el posem i ens mirem a veure si ens agrada posat.
Quantes lletres?
Té 8 lletres.
Jo vaig per la xaputeria.
La xarcuteria. Molt bé. Sí. Doncs sí, sí, aquesta és una manera de dir això, on es venen els productes del porc i evitar aquesta tocineria que vindria de tocino, que no és correcte, eh?
Correcte.
Molt bé. Xarcuteria, si ho dic malament. Xarcuteria.
Sí.
Ja veieu que és una paraula una mica estranya, perquè és una paraula que ve del francès, eh?
Sí,
i del francès...
Sí.
Que vol, en francès vol dir carn cuita, i a partir d'aquí s'ha fet aquest derivat també en català.
Molt bé.
Gràcies, Paquita. Sort amb aquest dos. Tot teu.
Gràcies.
Que vagi bé.
Bon cap de setmana. Adéu.
Gràcies. Adéu. Bé, encara hi trigarem una mica a arribar,
sí, però ja,
gràcies.
Ja hi pensem.
Hi arribarem, hi arribarem. Deies que ho podíem dir de dues maneres.
Sí.
Encara ens podrien dir una altra paraula.
Sí. Potser la que s'ha estès més és aquesta de xarcuteria, eh? Que, vull dir que encara que vingui del francès, però ja és antiga, vull dir, no és que una incorporació d'ara nova. I n'hi ha una altra, perquè la manera aquesta de dir el tocino en castellà doncs ens porta un altre derivat que vol dir això.
Les orenetes de l'Eulàlia.
Ja sonen.
És més llarga o és més curta?
Té 12 lletres. És més llarga. Sí.
I vol dir botiga on comprem tot allò derivat del porc.
Sí, sí.
Sinònim de xarcuteria, vaja.
Sinònim, sí, exacte.
I també havies dit una altra.
La de posar-nos un vestit per veure si ens agrada, com en diem d'això.
Aquest verb.
I també a dins de la que ja ens han respost, de l'aparador, per comentar, també en podem dir... ara ho barrejava, eh? Un aparador, a part de ser la vitrina que, per exposar un comerç, també és un moble que podem tenir al menjador per posar-hi la vaixella, la taula, les estovalles, els tovallons... Tot això també se'n diu aparador o bufet. Potser...
Bufet també seria correcte.
Sí, tant bufet com aparador. Aparador semblava que era una mica més semblant al castellà i no s'utilitzava tant, però sinònim de bufet. Aquest lloc per deixar la vaixella, els tovalles, els tovallons, tot això.
Et demanaré que afegeixis una nova definició, aviam si desempatem.
A veure, quina trio, va, aquesta. Guardar-se els diners, no gastar. Com se'n diu d'això? Quin verb fem servir quan ens guardem els diners, no ens els volem gastar i els tenim per una altra ocasió que puguem necessitar-los, no? Com se'n diu d'aquest verb? Que hauríem de fer tots una mica, eh? No gastar-nos tots els nostres diners, sinó guardar-nos quants, per si cal.
Quantes lletres?
Aquest verb té 9 lletres.
Avui són paraules llargues.
Sí, són llargues, és veritat. Però no per això, són més difícils, eh?
No, ja. Arriben més trucades al 938-7-26-26. Jacqueline, bon dia.
Bon dia, ja el fa avui.
I tant, i tant.
Falta que el tinguem nosaltres.
Va, sí,
dona.
Sí.
Tens el número 3 d'entrada.
No sé quina pregunta hi ha avui, aviam.
A veure, posar-nos un vestit per veure si ens agrada. Com en diem d'això? Quan vas a una botiga et poses un jersei, un vestit...
Provar-nos.
S'hi assembla, però és una mica més llarg. No hem de dir...
Emprovar-lo.
Sí. Ara ho has dit. Emprovar.
Bueno.
Aquesta és la... Ara ho explicarem. Emprovar. O emprovar-se, també. Molt bé.
Gràcies, bon dia.
Gràcies, igualment. Tens el 3. Adéu. Primer he dit provar.
Sí.
I després, quan has dit una mica més llarg, ha rectificat i ha dit emprovar.
Justament.
I és la bona.
Sí, perquè posar-se això, alguna peça de roba per veure si ens cau bé o ens agrada, és emprovar, amb una E i una M al davant. I amb B baixa, sí, amb B baixa si l'hem d'escriure. Emprovar. Provar és un verb que també existeix, que es fa servir molt. Doncs és veure si una cosa funciona o si... No sé si ens en sortim d'alguna cosa, provar de convèncer algú, provar si el bolígraf escriu, vull dir, tot això, provar, amb B baixa, doncs existeix, eh? Però en el sentit de posar-se una peça de roba és emprovar. Per tant, a l'espai en una botiga on ens emprovem és l'emprovador, no el provador, sinó que allà emprovem, per tant, és l'emprovador, eh? I també hem de recordar que quan el que fem és agafar una mica de menjar per mirar si ens agrada, no hem de dir provar, no provo si aquest menjar és bo, sinó que el tasto. En aquest cas, provar no és correcte, sinó que el que hem d'utilitzar és tastar. tastar un menjar, no, en aquest sentit, una, o una beguda també. Això seria tastar, no provar. Tenim aquestes variants.
I si ens guardem els diners,
va,
què fem?
Què, això?
Al contrari de malgastar,
exacte,
de gastar alegrement,
sí, doncs això,
quin verb és?
Deixar-los sota la rajola,
això
o
es feia abans,
no? Tot el matalàs, o en un compte corrent d'un banc, i tenir-ho allà a punt per si de cas necessitem algun dia utilitzar-los.
Aquest verb té 9 lletres i només cal que truqueu al 938722626 i ens el dieu. El llibre, el premi avui és una passada, eh? És un àlbum il·lustrat pels més petits de la casa sobre un lèming que es diu Pau Pinyó i que passarà un Sant Jordi rodó enfrontant-se al drac i tot. I a banda d'aquest verb, que és l'oposat a malgastar els diners, que és guardar-se'ls, també hi ha una altra paraula per dir xarcuteria, més llarga, que també
sí,
és correcta i també,
exacte,
ens agradaria saber.
Va, a veure si algú la sap, aquesta altra manera de dir xarcuteria. Vinga, si no, en deixo anar una altra, si aquestes costen, però bé. Va, una altra, vinga. Persona que no es vol desprendre dels diners. O sigui, aquella que no vol gastar gens, que tot s'ho queda per ell, que té un desfici per guardar-se els diners. Doncs aquesta tenim unes quantes opcions, eh? Vull dir que hi ha paraules de 7 lletres, de 6, de 4... Aquí,
quantes paraules tens?
N'hi ha unes quantes.
Sí?
Sí.
Unes quantes servirien?
Una, dues, tres, quatre, cinc...
Algunes, sí, més col·loquials, d'altres,
exacte,
més formals.
Unes més literàries, més formals, alguna altra més així col·loquial, alguna que fins i tot potser ens pensem que en català no és correcte i resulta que sí. Hi ha varietat. Per tant, donem opcions per dir això, aquesta persona que els li agrada tant quedar-se els diners i tot, vaja, objectes i de tot per ells.
En general.
En general, sí.
Deies que fregava el desfici, la malaltia.
Sí, sí. Bé, aquestes diferents paraules que hi ha, doncs, també tenen una gradació. N'hi ha que ho són més i d'això, de no voler-se desprendre dels diners, i n'hi ha que no tant.
No hi ha trucades avui, no, Àlex?
No,
doncs,
se n'han anat a comprar perquè fa bon dia.
Sí, estan gaudint d'aquesta primavera i de les oranetes.
Sí, i si no, mira, abans d'això, sí, puc dir aquest ja, que és el de
la de xarcuteria. Sí, sisplau.
Així ja ho tenim tancat, aquest tema. Una altra manera de dir-ho és canceladeria. Potser no s'ha utilitzat tant.
Que ve de cancel·lada.
De cancel·lada, perquè el tocino castellà, de fet, en català se'n diu cancel·lada, és aquesta part del porc que s'aprofita,
no,
i tot això. Llavors ja hi ha diferents variants. I a partir de la cancel·lada, doncs tenim canceladeria, canceladeer o canceladera, la persona que ho ven, per tant té derivats. I sí, és aquesta l'altra que també podem dir d'aquests establiments on es venen els productes del porc. Canceladeria o xarcuteria?
La que ha triomfat és xarcuteria,
sí,
sens dubte.
Sí, sí, aquesta
s'estès
més.
Suau?
No sé per què, sí, perquè és més estranya i no és tan bé, no
ens
deriva de cap paraula catalana.
Del porc.
No, però ha tingut més èxit. Sí, sí.
Com xocolata, xarcuteria.
Exacte, igual, com el xiclet, la xocolata, la xina, totes aquestes.
Doncs regalarem el llibre i opten l'Eulàlia, la Paquita i la Jacqueline, un, dos i tres, i surt el dos, per tant, Paquita, en Pau Pinyó i aquest Sant Jordi Rodó, és tot teu. Quan puguis, passa a recollir-lo. I recordem que aquest dissabte teniu una cita a Vilafranca,
sí,
a les 6, al pati de la Capella de Sant Joan, a gaudir d'aquest Dia Mundial de la Poesia i escoltar un poema en unes quantes llengües diferents.
De Blai Bonet, sí.
Gràcies, Teresa, bona setmana.
Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:45 fem un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. El projecte d'assessoria d'habitatge del jove cunitenc Hugo Ibáñez ha estat seleccionat per participar a l'Expo Recerca Jove d'enguany. El jove de Cunit, Hugo Ibáñez, amb el seu projecte sobre l'accés a l'habitatge juvenil a Cunit, ha estat un dels seleccionats d'enguany per participar a l'Expo Recerca Jove. L'Expo Recerca Jove és una fira de recerca internacional oberta al públic, celebrada des de l'any 2000, on joves de secundària i batxillerat d'arreu del món presenten els seus projectes d'investigació durant 3 dies en estants personalitzats per ells mateixos, difonent i donant a conèixer la seva recerca al públic visitant. Són benvinguts treballs de recerca de tots els àmbits, científics, tecnològics, artístics, socials o humanístics. Com que hi participen estudiants de tota Espanya i de la resta del món, l'Expo Recerca Jove és una oportunitat enormement enriquidora tant en l'àmbit acadèmic com cultural. Durant aquests dies, Hugo Ibáñez va poder exposar el seu projecte d'assessoria d'habitatge al campus La Salle de la Universitat Ramon Llull, a Barcelona, on va presentar dades reals sobre preus de lloguer i compra, ingressos juvenils i viabilitat d'emancipació, així com una eina interactiva per simular casos reals, compartint i donant visibilitat al seu projecte. Penedès per la Pau al Món anuncia una manifestació amb la implicació de diverses entitats el proper 25 de març. Davant la situació alarmant de conflictes internacionals que s'està produint, el col·lectiu Penedès per la Pau al Món convoca la ciutadania el proper 25 de març a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. Serà una manifestació en contra dels genocidis i massacres a Palestina i Iran, sense oblidar altres causes com la d'Ucraïna. Des de Penedès per la Pau al Món s'han reunit amb diverses entitats i partits que els donen suport per tal de demanar més implicació. És per això que esperen que el proper dimecres es mobilitzi molta més gent per la causa. Castellet i la Gornal celebra la quarta taula de turisme. Fa uns dies, el municipi ha celebrat la quarta taula de turisme, una trobada que ha reunit cellers, restaurants i allotjaments del territori en un espai de treball conjunt per impulsar el desenvolupament turístic local. La sessió ha tingut lloc a les vinyes de Lilit, del celler Amendis, que ha acollit l'acte en un entorn vitivinícola emblemàtic. La reunió ha comptat amb la participació de representants de 3 cellers, 3 restaurants i 2 allotjaments, així com la presència institucional de l'alcalde Xavier Revuelta, la regidora de Turisme Olga Pinya i la tècnica de turisme municipal Neus de la Cruz. Durant la sessió s'ha presentat l'estat d'execució del Pla Estratègic de Turisme 2023-2027, el resum d'accions realitzades l'any passat i el nou Pla d'Acció Turística 2026, que inclou línies com les millores en la senyalització turística, la creació de paquets turístics, la realització d'un pla de comunicació i l'adhesió al programa Punts d'Informació Turística. I acabem explicant-vos que Sant Pere de Riudebitlles celebra una taula rodona de dones el 20 de març. Les escoles velles de Sant Pere de Riudebitlles acolliran divendres 20 de març a les 7 de la tarda una taula rodona de dones oberta a totes les edats. La trobada busca compartir vivències, experiències i mirades sobre el paper de la dona al llarg del temps, fomentant el diàleg intergeneracional i la connexió entre participants. L'activitat és oberta tant a qui vulgui participar com a qui prefereixi escoltar i finalitzarà amb un petit pica-pica en un ambient distès per continuar la conversa i fer xarxa entre les assistents.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 11:45. Comencem el Pantalles amb un canvi brutal al 3CAT. Marc Ribas deixarà Joc de Cartes a finals de temporada. Així ho ha avançat el Que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio, i ja ho han confirmat diferents mitjans. Després de 9 anys, al capdavant del concurs gastronòmic, Ribas fa un pas al costat per dedicar-se als restaurants que gestiona i passa el relleu a una cara molt coneguda pels espectadors de TV3, el cuiner Arnau París. com Ribes, també presenta el Cuines i ara, a més, es posarà al capdavant de la nova temporada de Joc de Cartes. Arnau París va guanyar Masterchef la temporada 2021 i és un gran creador de contingut a través dels seus comptes a les xarxes socials. Com dèiem, també presenta, juntament amb Ribes, el Cuines i ara, a partir de la nova temporada, serà la cara visible del concurs Joc de Cartes.
Hi ha una dita que diu que més val una sípia a la mà que un llagostí al mar. Bé, ara ben bé no sé si era així, però oi que ja m'enteneu per on va la cosa? Bé, el resum és que avui farem un plat que té aroma a taverna marinera, perquè fem una sípia a la llet.
Doncs a partir de la temporada vinent, a banda de presentar aquestes receptes express, el Cuines també serà la nova cara del concurs que ho peta, encara tants anys després, el 3CAT d'aquest Joc de Cartes. I una altra novetat, 4 estrena el programa d'entrevistes d'Anna Milán, que es diu Ex la vida després, aquest dimecres a les 11 de la nit amb Rosalía. Amb aquest nou programa, l'actriu i presentadora torna al grup de comunicació 15 anys després del seu últim projecte a 4, el Caiga qui en caiga, de l'any 2010. Segons expliquen, des de la cadena, durant les seves trobades amb Anna Milán, els convidats compartiran com van afrontar el moment en què es van apagar els focus i van deixar de ser. En l'estrena, aquest dimecres, podrem veure Rosalía obrint-se com mai abans sobre el seu últim disc, Lux.
Dios me ha bendecido mucho, me ha dado muchas bendiciones. ¿Qué menos que hacer un disco para dar gracias?
Ex, la vida después.
El éxito no es la finalidad.
¿Y eso qué es, humildad?
Ay, ¿qué dices?
¿Qué es?
Pues el cariño que te tengo.
El próximo miércoles a las 11.
A més de Rosalía i Tamara Falcó, Anna Milán entrevistarà moltes altres cares conegudes com Juan y Medio, Montoya, Toñi Moreno, Andy, Dandy Lucas... Diuen que Ex la vida després recordarà molt a Viajando con Chester, l'espai que presentava Risto Mejide en aquesta mateixa cadena i pel qual també van passar nombrosos famosos del panorama espanyol. I d'altra banda, Televisió Espanyola repeteix la jugada que en el seu dia ja va fer amb el Late Show de Marc Giró i passa al Cielo con ella, de Enara Álvarez, de la segona a la primera. El programa d'entrevistes debutarà aquesta setmana a la primera cadena de Televisió Espanyola amb Shakira com a convidada. Us expliquem ara unes quantes històries. Són sèries que s'estrenen aquesta setmana a les diferents plataformes de streaming. Aquest mateix dimarts, a Movistar Plus, Los que sobrevivieron. La minissèrie francesa recrea una història inspirada en els atemptats del 13 de novembre de l'any 2015 a París. 7 persones que no es coneixien entre si aconsegueixen sobreviure a la presa d'hostatges de la sala Bataclan i queden unides per una experiència que marcarà les seves vides per sempre. Dirigida per Jean-Xavier de l'Estrat, la sèrie explora el trauma, la memòria i la reconstrucció emocional després d'aquesta tragèdia col·lectiva.
Moi, ce qui me revient sans arrêt, c'est l'odeur de la poudre et du sang.
Il aurait pu partir, Grégory, bien avant qu'ils arrivent.
Tout le monde, debout !
Il avait largement le temps. Il a préféré rester avec moi.
Allez, allez, allez !
La psy que j'ai vue, elle a dit que j'étais dans un état d'hypervigilance.
Qu'il tirait d'en haut, sur les gens dans la fosse.
C'est fini, c'est fini. C'est fini.
La sèrie reviu a través de 8 capítols de gairebé una hora de durada la tragèdia d'aquell dia per explicar la història de 7 supervivents, Los que sobrevivieron, a Movistar Plus. A la plataforma més popular, Netflix, aquest dimecres arriba Emergència Radioactiva. La plataforma estrena una minissèrie brasilera inspirada en un dels accidents nuclears més impactants de l'Amèrica Llatina. La història reconstrueix el desastre del Césio 137, que va tenir lloc l'any 1987, quan una font radioactiva abandonada va desencadenar una greu crisi sanitària. Creada per Gustavo Lipstein i dirigida per Fernando Coimbra i Bere Carballo, la producció aposta pel suspens i el drama humà per relatar les conseqüències d'aquell tràgic succés.
Fíjate en esto. Es plomo. Vale mucho, Lucio.
Mirad esto.
¿Qué es eso?
Ya está.
Tengo a varios pacientes con los mismos síntomas. Recordé que estás especializado en física nuclear. ¿Te importaría aprovechar que estás en la ciudad para echarle un vistazo?
Pero esto es raro.
¡Pare! Johnny Massaro, Paulo Gorgullo i Tuca Andrada encapçalen el repartiment d'Emergència Radioactiva que tindreu dimecres a Netflix. Apple TV, també aquest dimecres, Mujeres Imperfectes. Inspirada en la novel·la d'Araminta Hall, és un thriller psicològic que gira al voltant de la complexa relació entre tres amigues amb una amistat que remunta a dècades enrere. Tot canvia quan una mort violenta irromp el seu entorn i converteix aquest vincle, aparentment irrompible, en un terreny ple de dubtes i sospites. A partir d'aquest moment, el relat explora com un fet traumàtic pot revelar secrets enterrats durant anys i alterar per sempre la percepció que cadascuna té de les altres. Al llarg dels episodis, la ficció construeix el misteri alternant perspectives i moments temporals per mostrar que la veritat poques vegades és simple. Amb aquest plantejament, la sèrie no es limita a investigar un crim. També examina els límits de la lleialtat i el pes de la culpa dins una amistat perllongada en el temps.
Quería decir que estoy muy contenta de estar aquí con las dos personas que más quiero en todo el mundo.
Se ha encontrado un cuerpo a primera hora y creemos que es el de su esposa.
Podría ser la última persona con la que habló su amiga. Necesitamos que nos cuente todo lo que recuerde de anoche.
Una parte de mí cree que podremos superar cualquier cosa, ¿no? Pero luego la otra parte piensa, más vale quemarlo todo. No sabíamos lo suficiente sobre ella. Sí.
Amb Elizabeth Moss, Kate Mara i Kerry Washington de protagonistes, Mujeres Imperfectes, diuen que recorda una mica a Big Little Lies. Tornem a Netflix. Dimecres estrenen la segona temporada de Fúries. La producció francesa torna amb nous episodis que amplien l'univers criminal que envolta la protagonista. Lina somia portar una vida tranquil·la, però el seu passat i el món de violència que l'envolta no semblen disposats a deixar-la escapar. Amb Lina Larabi i Marina Foïs al capdavant del repartiment, la sèrie barreja acció, drama i conspiracions en un relat cada vegada més fosc.
No importa quantes vegades me lo repita. No sé si és la decisió correcta. Però no hi ha vuelta atrás. Damocles. Armada hasta los dientes. Damocles se ha extendido. Y ahora impone su dominio en París.
En aquesta segona etapa, Lina deixa de ser una figura externa, empesa pel dolor. Ara ocupa un lloc real dins el sistema i això canvia completament les regles del joc. Ja no es tracta només de sobreviure o descobrir la veritat, sinó de prendre decisions que afecten els altres i acceptar-ne les conseqüències. És la segona temporada de Fúries que tindreu a Netflix a partir de dimecres. Dimecres ho petarem, és el dia de les estrenes. Amazon Prime Video, temporada 4 de Invencible. Prime Video amplia el catàleg amb la quarta temporada d'una de les seves sèries animades més populars. La història segueix Mark Grayson, un adolescent que descobreix que ha heretat els poders del seu pare, un dels superherois més poderosos del planeta. Amb les veus de Stephen Yeun, J.K. Simmons i Sandra Oh, la sèrie barreja acció, drama familiar i un to adult que l'ha convertit en una referència del gènere.
Mark, descansa hoy.
No puedo descansar una noche. De haber matado a Angstrom la primera vez, mucha gente seguiría viva. Haré lo que sea para que no se repita.
Tú no eres así, Mark. Y cualquiera sabe que esa clase de traumas dejan grietas.
Siento que todo está cambiando, Mark.
Segons la crítica, tot apunta que aquesta temporada 4 serà un viatge agradable, especialment a mesura que ens apropem al que promet ser una èpica temporada 5 d'Invencible. De moment, la 4, a partir de dimecres, a Prime Video. I dijous arriba la segona part de la segona temporada de Beauty in Black. La sèrie creada per Tyler Perry continua desenvolupant la seva història amb nous episodis. L'argument gira al voltant d'una stripper, la vida de la qual fa un gir inesperat després de creuar-se amb una poderosa família vinculada al món empresarial i religiós. Amb Taylor Polidor i Kristel Stewart al repartiment, la sèrie combina drama, secrets familiars i conflictes de poder.
La empresa serà tuya. I si tu no te la quedes? Lo harán ellos.
Todavía no puedo creer que se haya casado solamente por venganza. ¿Sabes la cantidad de pasta que voy a perder?
Quiero que me contéis todo lo que sepáis de Kimmy.
Despedazar es mi pasión.
Netflix ja ha confirmat que Beauty in Black tindrà una tercera i darrera temporada. Aquesta segona part de la segona temporada deixarà, doncs, llest el terreny per al desenllaç definitiu de la història. Beauty in Black, a partir d'aquest dijous, a Netflix. Divendres, Amazon Prime Video arriba Amor Animal, drama argentí que segueix a Kaya, un artista de trap, que viu als afores de la ciutat, i a Nico, un jove de classe alta amb angoixa existencial. Tot i les diferents realitats i les forces externes que intenten separar-los, tots dos lluiten pel seu amor. Tot i així, la seva relació desencadena una guerra entre colles. La sèrie explota una història generacional contemporània sobre els conflictes que enfronten els joves, aprofundint en temes com l'ambició, la incertesa sobre el futur, les addiccions i les diferents maneres de viure la sexualitat.
Soy Kaya.
Nico.
Contá otra cosa, de tus amigos, de tu familia.
Mis amigos son mi familia. Yo creo que si nos miran de afuera somos difíciles de descifrar. A pesar de estar todos un
poco... És Amor Animal, que tindreu a Prime Video des d'aquest divendres 20. No parlem mai de pel·lis, però farem una excepció perquè els fans de la sèrie Peaky Blinders fa temps que espereu la pel·lícula promesa per Netflix. Es diu Peaky Blinders 2. El hombre inmortal i arriba aquest divendres a la plataforma després de passar per la gran pantalla. Aquesta nova entrega de Peaky Blinders arriba a Netflix buscant continuar el desenllaç de la sèrie perquè Tom Shelby decideix tornar del seu autoimposat exili. En aquest cas, Cillian Murphy no és l'únic que torna, perquè tornarem a veure Sophie Randall i Stephen Graham, que ha triomfat recentment amb la seva sèrie Adolescència. A més, la pel·lícula compta amb les incorporacions de Kerry Keoghan, Rebecca Ferguson i Tim Roth, entre d'altres.
Tommy, you live in a house haunted with ghosts of people who died because of you. You abandoned your kingdom and you abandoned your son.
Va abandonar el seu fill, el seu reialme, ho va deixar tot i va desaparèixer, i ara torna. La pel·lícula ens transporta a la Segona Guerra Mundial, quan Tommy Shelby torna a un Birmingham bombardejat i es veu embolicat en missions secretes de guerra, enfrontant-se a noves amenaces mentre toreja amb el seu passat i amb els creixents riscos per a la Gran Bretanya. Aquest divendres a Netflix. Divendres també a Filmin estrenen Elon Musk al descubierto. És un documental sobre el milionari i el llançament dels cotxes elèctrics de Tesla. Retrocedim l'any 2014, quan el multimilionari tecnològic Elon Musk va presentar davant d'un públic entusiasta els seus plans per a un cotxe autònom. El que els consumidors no sabien és que la funció de pilot automàtic de Tesla estava lluny d'estar a punt per circular per carretera i que els nous propietaris estaven sent utilitzats per millorar el programari aportant les seves dades. Un accident mortal a Florida va desencadenar una prolongada demanda judicial per exigir responsabilitats a Tesla, i no va ser l'únic incident.
Tesla has become the world's most valuable car maker.
Elon Musk.
He is now the richest person on the planet.
Autopilot is about twice as safe as a normal driver.
It'll save lives and prevent injuries.
My briefing was, do whatever you need to do to make us grow as fast as possible.
I had no idea autopilot existed.
Impactants imatges de càmeres de seguretat mostren en aquest documental Elon Musk al descubierto la perillositat dels Tesla. I acabem amb un comiat, amb un adéu, perquè Televisió Espanyola ha cancel·lat Al Margen de Todo, el programa de Dani Rovira, després de només 3 emissions, 3 setmanes. L'humorista ha comunicat la notícia a Instagram dient que no han sabut connectar amb els espectadors. En els darrers minuts d'aquest dimarts ens torna a acompanyar la Lourdes per explicar-nos una història, oi?
Doncs sí, i no té exactament a veure amb el tema que hem tractat a la roda política, perquè parlàvem de tot el tema de protecció civil, del canvi climàtic una mica que estem patint, però en certa manera sí, perquè té a veure amb el medi ambient. Hi ha gent que diu que el tema del reciclatge pot arribar a ser un negoci. Doncs us puc afirmar que un creador de contingut xinès ha tret 191 grams d'or de deixalles electròniques. I una cosa és certa, Sílvia, cada cop consumim més aparells electrònics i aquests, doncs, han d'anar al seu lloc corresponent. Però aquest ha trobat, doncs, la pepita d'or, que diem. Us explico. Un creador de contingut de la Xina afirma haver refinat or d'un valor superior als 120.000 yuans, aproximadament al canvi uns 17.000 dòlars, a partir de targeta SIM, que les coneixem perfectament, i altres components electrònics de rebuig. El procés, que s'ha tornat viral a les xarxes socials, consisteix en una sèrie de passos tècnics que inclouen la dissolució en àcids forts i la reducció electrolítica. El vídeo publicat pel blogger, batejat pels usuaris com Alquímia de Chips, mostra el procediment detallat per separar el metall preciós dels circuits integrats. La publicació va generar una forta reacció a les plataformes digitals, com us podeu imaginar, on centenars de persones van expressar interès per aprendre la tècnica com una forma de generar ingressos a través del reciclatge de ferralla tecnològica. Malgrat això, la difusió del material va motivar la intervenció d'experts que van aclarir que el contingut d'or d'una targeta SIM convencionalment és molt baix, us ho podeu imaginar. Segons les especificacions tècniques, cada xip conté només 0,47 mil·ligrams d'or, la qual cosa significa que es necessitarien aproximadament 400.000 targetes SIMs per obtenir la quantitat de metall que el bloguer assegura haver refinat. Davant la controvèrsia i els qüestionaments sobre la veracitat de les xifres, l'autor del vídeo va aclarir que els materials utilitzats no eren targetes SIMs d'ús comú. Segons va explicar, es va tractar d'una recol·lecció selectiva de deixalles electròniques amb banys d'or d'alta qualitat, provenents específicament del sector de les comunicacions industrials.
socials. El bloguer va sostenir que el seu objectiu era demostrar el valor de recuperació que existeix en la indústria del reciclatge de metalls preciosos. Finalment, especialistes en química i medi ambient van advertir sobre els riscos d'intentar replicar aquests mètodes de forma casolana. El procés d'extracció requereix el maneig de reactius químics altament corrosius i tòxics que representen una amenaça directa per a la salut i també poden causar danys ambientals severs. Les autoritats van recordar que el tractament de residus electrònics ha de dur-se a terme en instal·lacions autoritzades que comptin amb els protocols de seguretat i de filtratge necessaris.
Aviam, money, el senyor money. Compleix amb les 3 R's, sí, sí.
Ja te digo, tal qual.
Com era, reduir,
reciclar... I reaprofitar.
Reaprofitar, sí, sí, i de tal quina qual. Manera, a preu d'or. Jo diré que és cert, perquè és bonic, no?, pensar que d'aquestes cim extreus una cosa tan valiosa, bonica i brillant com l'or.
És certa.
És veritat.
És certa.
Hi ha una miqueta de res d'or en aquestes cims especials, no?
Sí, però el que deien els experts, és a dir, necessitaríem 400.000 targetes cim, ara no ens tornem bojos, tot i que el preu de l'or ara mateix està en bons nivells, podria ser una fórmula, però clar, 400.000 targetes cim són moltes, eh?
Moltíssimes.
Igual et valen més que no pas el que puguis extreure.
No, no, seguint la màxima de les 3 R's, s'haurien de reaprofitar d'un abocador, d'on sigui.
Mira, un tema a tenir en compte, però sí, amb seguretat, que és el que diuen els experts.
Money, money, que és el que fa money, girar money. El món, que deia la Laisa Minelli. Lourdes, gràcies, bon dimarts.
Fins demà, adéu-siau.
Acomiadem aquí aquest dimarts 17 de març a l'antena del Penedès en xarxa. Han estat 3 hores que hem compartit amb molt de gust i demà hi tornem. Adéu-siau.